Machacón sabia que tenia una relació molt delicada i molt difícil amb el seu cos. Una difícil convivència amb aquesta cardiopatia. Ha viscut durant 46 anys. Fins aquest cap de setmana, aquesta malaltia congènita que patia des de ben petita ha pres definitivament el control i el seu cor ha deixat de batallar.
La política socialista va morir a casa seva, a Madrid, aquest cap de setmana. Feia un dia que la família no sabia res d'ella i una amiga va anar a veure-la per veure què passava i la va trobar morta.
En un vídeo que el PSC va gravar a les eleccions espanyoles del 2011, la Carme Chacón, que era llavors la candidata per Barcelona, va recordar aquelles coses, fets i persones que li han marcat la vida. La repassem amb Ignasi Abad i amb Dani Gómez.
Carme Chacón explicava en una producció audiovisual feta per la campanya del 2011 per què va decidir entrar en política.
El meu avi, quan era molt joveneta, em va dir una frase que em va copsar i que segueixo recordant molt. Em va dir, mira, la història del meu país m'ha robat la joventut. I vaig decidir que cap net havia de tornar a escoltar una frase així del seu avi. Obries l'habitació de l'avi i eren tot pòsters sí. I carnets i fotos a la paret i banderes i cançons. Si als nens els han cantat nanes, a mi m'ha encantat des de l'himne de Riego, passant per les barricades, seguint per la internacional.
A la seva família es vivia molt la política i amb un referent també molt clar.
També la meva iaia estava completament enamorada del Felipe González i així vam créixer totes en aquella casa. I on estava Felipe, ni una mosca sortia a la tele i es parava tota la casa. La meva àvia veia l'Aznar i el que sortia per aquella boca.
En aquest documental produït per la campanya electoral del PSC del 2011, Chacón, que llavors era ministre de Defensa, parlava de la fortalesa de la seva àvia com a referent.
Quan penses en aquestes dones fortes, supervivents, probablement és el mirall, no?, en el que sense voler, en el que jo no me n'adono tant com ara, no?, que ja no hi és, que m'ha fet així de forta, no?, i de rebel i d'inconformista, no?, no m'agrada el que veig, no decideixo no mirar. Jo crec que tot això és generacions de dones fortíssimes que ens han fet així.
I en un moment de desafecció per la política, Chacón defensava les virtuts de l'acció de govern i es posava com a exemple.
La política sí que decideix en la vida de la gent. Per exemple, jo he estat capaç de fer la meva llicenciatura i el postgrau a l'estranger gràcies a les beques dels governs de Felipe González. La meva família no tenia diners per enviar-me a estudiar fora. M'ho he fet tot becada.
Gràcies a les beques dels governs del PSOE, Chacón va poder estudiar i també donava les gràcies de seguir viva a la sanitat pública que va imposar Felipe González.
Vaig néixer amb una cardiopatia congènita i si no fos pel sistema sanitari d'aquest país, jo avui no estaria viva, i ho sé. Ni hagués pogut ser mare. I això es diu política.
La malaltia del cor no li va impedir fer esport. Aquests eren els seus preferits.
De fet, jugava a tennis, a bàsquet, però bàsquet el que més. Perquè t'ensenya molt ràpid, des de molt petitet, a que les derrotes són col·lectives, però sobretot a que les victòries són col·lectives.
Valors que també va aplicar a la seva carrera política.
I d'esquerres, pues, també m'ha fet la vida. M'ha permès mirar el món amb ulls de rebeldia i amb ulls inconformistes. Però, sobretot, m'ha permès mirar la vida convencent-me de que jo podia canviar les coses.
Aquests ulls s'han tancat aquest cap de setmana de manera sobtada i han deixat plens de dolor els seus familiars i amics i també el seu partit, el PSC.
Perquè realment la Carme no deixava indiferent a ningú, sempre ha estat en tots els combats i sempre la recordarem com el que va ser, una militant d'una sola peça, tot i que fràgil, molt forta, i avui ens sentim més orfes, més sols, més tristos.
Volíem sentir-la amb ella, clar que sí. Gràcies, Ignasi Abad i Dani Gómez. I saludem a José Zaragoza i a Teresa Cunillera, dos dels companys, la companya Teresa Cunillera i José Zaragoza, company incansable de Carme Chacón al Congrés. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. José Zaragoza, una etapa realment intensa la que heu viscut al costat de Carme Chacón, tots dos al Congrés dels Diputats, en etapes il·lusionants, també en etapes dures pel PSC. No és just que el que es digui avui sistemàticament de Carme Chacón és el seu rol de dona, no? Només, sinó el seu paper, senzillament, com una política del nostre país en aquesta democràcia, no?
Evidentment, una persona compromesa. Sempre ha fet totes les coses amb aquesta manera de fer que tenia, que era molt intensa, molt, molt forta, molt convençuda del que feia. La Carme era una persona que feia les coses molt raonades, és a dir, que tot el que ha fet en la seva vida sempre ha sigut producte de la reflexió i d'això que sempre ens deia, que tots sempre li feia una mica de riure, i deia, sempre deia, no? Això que la malaltia l'acompanyava i que per això feia les coses amb intensitat, perquè en qualsevol moment li podia passar el que li ha passat, i això li passava, i quan ho explicava es posava molt sèria, i la primera vegada que m'ho explicava, doncs, aquestes coses, quedes una mica sobtat, i que mai t'acabes de creure que això que t'expliquen doncs, pot passar, i ha passat.
José Zaragoza, amb quin record et quedes de la teva vida política al seu costat?
Sí, jo és molt difícil que em recordi de la vida política, perquè amb la Carme la relació va més enllà. És una relació personal de més de 25 anys, molt imbricada a les relacions familiars, és a dir, de molt jove, molt petita, ahir quan parlava amb la Xerma, que és la primera persona que va conèixer, que és la que la va afiliar a les Joventuts Socialistes, pues és una cosa que personalment afecta molt.
Clar que sí. José, no, és evident que avui per vosaltres aquest és un moment molt dur i per tant no volem abusar en moments com aquests. Per tant, t'enviem una abraçada ben forta i que sigui tot el lleu que pot ser la pèrdua d'una persona com la Carme. José, que vagi bé. Teresa Cunillera, José Zaragoza visiblement emocionat, i tu també, perquè lògicament l'has conegut durant molts anys, has fet política al seu costat, i per tant no és fàcil veure com una persona de 46 anys se'n va, eh?
Bueno, jo fent-me la idea, perquè realment jo he fet vida. A l'hora de la Carme he fet política, la política ha fet part important de la nostra vida, la seva més curta, per desgràcia, però una vida tan intensa, tan plena, i que ens deixa tan records de la Carme. Jo recordava ahir el dia que la vaig conèixer, i tants moments que hem viscut políticament molt durs, molt durs. Hem viscut moments, a més, de molta intensitat, però jo intento també recordar que ella va ser llum per molta gent. Ella va fer que molta gent que sabíem de les seves dificultats físiques, no, de la seva malaltia, doncs això et feia no rendir-te, perquè si la Carme, que era una persona que podia tenir doncs aquesta dificultat, ho podia fer, tu no et podies resignar a no fer-ho, no? Mm-hmm. I és un exemple per les dones. Jo vull ressaltar el seu desig de ser mare, com va lluitar per això, malgrat que li intentaven treure del cap, però després la llum de la seva mirada quan mirava el seu fill, pues...
Teresa Cunillera està recordant que Carme Chacón té un fill de 8 anys, un nano petit, que va tenir amb el seu company Miguel Barroso, i que evidentment és una pèrdua que també va tenir d'aquesta tristesa per una mare que deixa un nano tan jove. Teresa Cunillera, una dona, deies, valenta, lluitadora, i parlava amb companys seus que estaven igual de desolats com tu, com en José ara ens està expressant, que senzillament no podien donar crèdit al que havia passat, per la seva valentia, per la manera com aquesta dona va plantejar-se afrontar unes primàries dificilíssimes, no?
És que costa molt fer-se la idea de que això hagi passat, no? Perquè tot i que, com deia molt bé el Pepe, doncs era una cosa que hi era, que estava aquí, però veient la vida de la Carme, veient com afrontava la vida, com se menjava la vida, no? Doncs te n'oblidaves, sí. I per això ha estat tan sobtat a mi. Jo encara no m'he fet la idea, me n'estic fent, no?
Pere Vilanova ens diu en un article avui al País que la va conèixer en la seva etapa universitària, també la va acompanyar al Ministeri de Defensa, doncs explicava com aquesta etapa a Miami doncs per ella havia estat també important poder posar distància, però que la feina important la va fer al capdavant del Ministeri de Defensa. Teresa.
Jo crec que ella va fer molt bona feina, i això és una qüestió bastant indiscutible, no? Va ser una gran ministra de Defensa, sobretot perquè la gent es pot quedar amb l'espectacularitat del fet d'una dona embarassada passant revista.
Sí, la iconografia, no? Que
clar,
no és això.
Però la feina que va fer el Ministeri, el grau d'enyorança que va deixar quan va plegar del Ministeri, ho posa molt de relleu. Va ser una excel·lent vicepresidenta del Congrés. Aquesta etapa vam col·laborar, bueno, com sempre, molt activament. Va ser una gran cap de llista del PSC a Catalunya. En fi, qualsevol cosa que poguéssim parlar, perquè... quan va ser professora universitària, ara que estava treballant, l'altra vegada que jo la vaig veure, tan feliç, tan contenta, perquè pues, tenia un treball que l'omplia, que estava respectada i que políticament encara era un referent per tota la gent del PSC i per tota la gent del PSOE, no? I això, pues, en fi, costa, de fer-se la idea.
Teresa Cunillera, t'agraïm moltíssim, la nostra companya també aquí en la valoració de l'actualitat els dijous, que avui ens hagi atès. Sabíem que era un dia difícil per vosaltres, no volem abusar, perquè sabem que assumir una pèrdua d'aquestes és realment molt complicat. Per nosaltres també ens ha deixat xocats, imagina't per la família socialista. Una abraçada ben forta, Teresa, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies, adeu.
De bon matí. Volíem saludar Celestino Corbacho un moment per parlar de la Carme. Em demaneu, oi que em deixeu dos minuts? Que va ser company d'ella en moltes batalles i volíem saludar-lo. Celestino Corbacho, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Dia trist. Aquest matí hem parlat amb Teresa Cunillera, amb Pepe Zaragoza. Estaven destrossats. Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball, recordem-ho, però que vas coincidir amb ella a tota l'etapa quan la Carme era jove, aquí al PSC, no?
Sí, efectivament, a la Carme jo vaig compartir molta, no solament política, sinó també amistat, abans de que ella estigués de ministra, abans fins i tot que estigués de diputada, i en la meva època d'alcalde, en la que l'efecte de proximitat, i a més et donava també les circumstàncies que la seva mare, que és abogada, treballava a l'Hospitalet de funcionària, no? La qual cosa, hi havia un vincle aquí de relació afectiva i després aquesta relació es va anar incrementant no solament en la part política, sinó també en la part de compartir durant dos anys i mig la taula del Consell de Ministres.
Seria trist que quedés la imatge de Carme Chacón com aquella dona embarassada que va passar revista i va dir mandé firmes, no?
Bueno, a veure, aquesta segurament serà la imatge que quedarà més, perquè probablement és una imatge que va tenir el seu impacte en el seu moment. Sí. Però la vida de Carme Chacó està plena d'imatges, no? No solament d'aquestes, sinó dels actes electorals, d'actes de partit, també com a ministra de l'habitatge, com a vicepresidenta del Congrés dels Diputats. Per tant, jo crec que hi ha tota una successió d'imatges i aquesta, pues, lògicament, és una imatge que jo recordo molt bé, perquè aquell dia jo vaig ser-hi allà a la presa de possessió. Sí. Ella també me lo va demanar, no solament ja en qualitat de company del Consell de Ministre, sinó per la relació que tenien, no? I evidentment, avui em ve a la memòria doncs, aquests records i la tristesa del dia d'avui de que ja no està entre nosaltres.
Celestino Corbacho, la va veure patir asseguda al gabinet de Rodríguez Zapatero en algun moment en relació a l'Afganistan, per exemple?
Bueno, la veritat és que la Carme Chacó era una persona amb molta vitalitat. Ella tenia aquesta malaltia, però en definitiva els que sabien d'ella, perquè alguna vegada havia fet algun comentari, però pràcticament mai transmetia aquesta situació, sinó tot el contrari. Ella sempre transmetia il·lusió, força, vitalitat i, lògicament, preocupació, com no podia ser d'una altra manera, quan ella tenia un ministeri tan important que, lògicament, hi havia temes a sobre de la taula que eren temes d'estat i fins i tot de política internacional. Sí. Però la seva vitalitat, la seva força i fins i tot el seu optimisme permanent era una persona que sempre portava el seu riure, no? I per tant, jo crec que això, els que estàvem al seu costat la veien no com una persona que podia tenir una malaltia més o menys greu, no ho sabem, però sinó que veien dia a dia la Carme Chacó vitalista.
És evident que era greu perquè el cor li va fer una molt mala passada ahir a la nit. Moltes gràcies a Celestino Corbacho per haver-nos acompanyat. Volíem també parlar amb tu en un dia tan trist com aquest. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi bé.